Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 12 de novembre i avui parlarem, entre d'altres assumptes, del conflicte laboral que estan vivint els treballadors del Servei de Neteja de Santa Eulària. Ho parlarem amb la representant del sindicat que està portant aquest cas, Nana López, de Comissions Obreres. Més tard, i com feim els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'Aníbal Llarza i completarem el programa amb un nou reportatge d'actualitat. Sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant del programa d'intervenció comunitària Dones que floreixen, desenvolupat per l'Ajuntament d'Eivissa i Metges del Món i que en un any ha aconseguit reinserir a la societat 12 dones que vivien al carrer en situació d'extrema vulnerabilitat.
Sí, fa un any els treballadors socials de l'Ajuntament d'Eivissa sortien als carrers de la ciutat per identificar dones en vulnerabilitat extrema. Escoltam Iván Castro, director de Benestar Social.
Una mujer en situación de calle puede padecer violencia, puede padecer abuso y no es la misma situación que puede tener un hombre, ¿no? Entonces, por eso montar el programa a nivel específico nos ha dado un perfil de atención individualizada y centrada en la persona.
En aquest temps s'han identificat 16 dones i 9 d'elles ja viuen en residències.
Algunas han entrado en procesos de deshabituación de consumos, otras están en un programa de reducción del daño. También hemos hecho un taller grupal con las mujeres, que nos juntábamos 2 veces por semana, porque también la convivencia, el compartir, es un proceso de mejora. Y lo que estamos intentando es aumentar su calidad de vida de una forma progresiva. Son situaciones complejas.
Hi ha 2 dones que no han acceptat la intervenció, però el programa de seguiment continua perquè quan ho requereixin puguin tenir accés als serveis de la comunitat, atenció sanitària i a programes de salut mental.
I canviem ara d'assumpte i parlem de la residència de majors de Formentera, perquè UGT allarga la mà al Consell per solucionar els problemes de la residència de majors. Volen reforçar la plantilla, també revisar els horaris i rutines i garantir un model de gestió de qualitat.
Sí, UGT valora positivament que el Consell de Formentera hagi reconegut problemes en la gestió de la residència de majors. Des del sindicat han estès la mà per treballar conjuntament i així poder reforçar la plantilla, revisar els horaris i rutines perquè s'adaptin al ritme de les persones majors i garantir un model de gestió de qualitat. Escoltam José Ramón Mateos, delegat d'UGT al Consell de Formentera.
Això és una passa endavant. Primer reconèixer que hi ha coses que es poden millorar i ara hem de seure, hem de parlar i hem de trobar una solució perquè no us oblidem, aquí tenim usuaris que són persones, per tant, el meu objectiu és que aquestes persones estiguin bé, i més a l'última etapa de la seva vida. Després, millorar les condicions laborals dels treballadors i fer que la residència siga un element digne i d'orgull.
I parlem ara de l'àrea de salut de les Pitiüses i ho fem per la dimissió de la subdirectora mèdica d'atenció primària, Nassara Navarro, qui al·lega motius personals. En els darrers mesos hi ha hagut nombroses renúncies per discrepàncies amb el gerent, amb Enrique Garcerán.
Sí, Sara Navarro està de baixa per maternitat des de fa diversos mesos i la seva plaça de direcció ja està coberta. La seva intenció és incorporar-se ara al lloc de feina que tenia abans d'accedir a aquest càrrec. Aquesta renúncia per motius personals s'hi sumen les dimissions de la directora mèdica, del subdirector de l'àrea quirúrgica i de la directora d'infermeria, que s'han produït aquests darrers mesos per discrepàncies, com dèiem, amb el gerent Enrique Garcerán.
I canviem ara totalment d'assumpte. Parlem de residus, Nieves, perquè no hi ha data ara mateix damunt la taula pel trasllat de residus de l'illa d'Eivissa cap a Mallorca. El pla pilot, que es va anunciar pel govern per aquest mes de novembre, finalment no serà possible perquè no ha passat els tràmits parlamentaris corresponents. El Consell d'Eivissa diu que ja fan feina per mirar aprovar-lo d'alguna altra manera.
Sí, els vots en contra de Vox i de l'oposició han fet que l'executiu balear no hagi pogut tirar endavant el decret llei de projectes estratègics. A dins, incloïa el pla pilot del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca anunciat el maig passat, un contratemps per a la gestió de l'abocador insular de Cana Puig amb poca vida útil i en mans del Consell d'Eivissa. Escoltam el president de l'institució insular, Vicent Marí.
Avui per avui no hi ha altra solució més que traslladar aquests residus i fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera escalonada i d'una manera que no causi molèsties ni a Eivissa ni a Mallorca, tot el que significa aquest trasllat.
El Consell eivissenc no desisteix, però, a reactivar el pla pilot al Parlament.
Intentarem de nou dur en el Parlament aquest decret perquè la solució immediata, qualsevol altra solució determinarà un temps més llarg. Si aquesta via està tancada perquè hi ha un bloqueig parlamentari, doncs s'hauran d'habilitar altres vies, però que es demoraran en su temps.
Sigui com sigui, Cana Puig haurà de tancar d'aquí a 3 anys i el Consell de Mallorca havia de cobrar 50 milions del govern en compensació per la incineració dels fems d'Eivissa.
Idò, ho deixem aquí, Nives. Moltíssimes gràcies.
Sí, després
t'escoltam. Són les 12:10 i començam avui parlant d'un assumpte laboral. Idò, sí, començam avui parlant d'assumptes laborals perquè ahir, just quan començàvem el programa, feia pocs minutets que sabíem que els treballadors del Servei de FEMS de Santa Eulària havien convocat una vaga indefinida. Començarà el pròxim dia 22 de novembre i protesten pel mal estat tant de la flota de vehicles com per les errades contínues en el pagament de les seves nòmines. Per parlar d'aquest assumpte, avui podem parlar amb Nana López, que és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera. Bon dia.
Bon dia.
Ens podries explicar amb una mica més de detall quines són les situacions que han portat en aquests treballadors del Servei de FEMS de Santa Eulària a convocar aquesta vaga?
Sí, bueno, pues sobre todo es el hartazgo que los trabajadores nos trasladan y en las malas gestiones en cuanto a la agilidad en el pago de los errores en nómina, a continuos errores y diferencias de muchos euros en las nóminas, comparándolo con el año pasado que tenían y comparándolo con lo que deberían cobrar, que este año, como es una concesión nueva, pues se comparan con el año pasado con Airbusa, que cobraban más. Y este año ha sido pues desastroso en cuanto a la gestión y la fórmula de tratar esas reclamaciones.
Fins i tot és possible que ara mateix els hi deguin una nòmina?
Una paga, perdón. Sí, una paga. La paga de octubre, que hubo una mala interpretación por el concepto que tienen paga de vacaciones y hay algunas personas que la han ido cobrando a trozos cuando han disfrutado alguna vacación, pero los que no han disfrutado vacaciones o los fijos discontinuos que finiquitan no la han cobrado. Entonces es bastante dinero.
Clar. De fet, en el que havíem estat llegint i pel que havien publicat els nostres companys dels serveis informatius, hi havia errades a les nòmines que arribaven als 1.000 euros, és a dir, que hi havia uns 1.000 euros de diferència entre el que havien de cobrar i el que acabaven cobrant. 1.000 euros no estan parlant de poca cosa.
No, cierto, cierto. En la asamblea cuando bueno, yo me tuve que presentar ahí a las 2 de la mañana para convocar la asamblea y porque se negaban a salir los trabajadores y bueno, con la mediación nuestra pues hicimos que entraran un poco en razón y que hiciéramos las cosas bien y que convocáramos si querían una huelga, pero que tenían que salir a trabajar y que nosotros no podíamos hacer las cosas mal, que nosotros tenemos que ser formales y exigimos la formalidad también en todo esto. Y me trasladaban errores en festivos, errores en las nóminas, y había un trabajador que me decía que había diferencias de 800 y de 1.000 euros, sí.
Déu-n'hi-do. Una altra de les qüestions que s'han posat damunt la taula a l'hora de convocar aquesta protesta és el mal estat de la flota de vehicles. De què estan parlant exactament?
Bueno, de todo en general, porque la concesión empieza en febrero y no empieza con vehículos nuevos, que es un tema que nosotros hemos entendido y hemos sufrido y hemos ayudado y colaborado. Los trabajadores han sufrido muchísimo trabajar con vehículos viejos, en mal estado, que se estropeaban cada poco. Uno se ha incendiado a final del verano, tuvo varios amagos de incendiarse anteriormente, no se han parado vehículos y hemos intentado trabajar en unas condiciones porque entendíamos que era una situación, la empresa nos lo explicaba y entendíamos, y era una situación que estaban trabajando en precario todos los trabajadores. Y los trabajadores han colaborado para esforzarse como un 200% más, sin el resultado de mínimamente que le paguen lo que le toque. Entonces ahí ha sido cuando ha explotado todo. Después del verano que hemos pasado y que nos vengan con errores, un error en esta paga de octubre que nosotros no aceptamos porque lo advertimos, porque llevamos advirtiendo de los errores desde el inicio de la temporada, desde que empezaban las nóminas, y que esto no, que las nóminas no están bien, que nos sentemos por favor a aclarar cada concepto, y no se nos ha dado la oportunidad. Y es lo que le pedimos, tal cual, sentarnos, aclarar cada concepto que se paga en la nómina, porque no puede ser que los trabajadores cobren conceptos diferentes. Están faltando los complementos en las bajas, complementos de IT que deberían abonar, hay gente que le falta, algunos les pagan, otros no les pagan, y esto es una desorganización, y esto es lo que no se puede, los que los trabajadores no están dispuestos a aceptar.
¿De quants de treballadors estan parlant? ¿Cuánta gent fa feina en aquest servei?
Hay una media de 63, en verano más y en invierno pues a lo mejor un poquito menos, pero por ahí, sí.
La negociació comença aquest divendres al Tamip, veritat?
Efectivamente. El jueves nos han convocado al Tamip y esperamos tener un acuerdo que garantice el cobro, mínimamente, vamos.
Perfecte. Idò, estarem pendents d'aquesta situació, tant de bo es pugui subsanar i que tots cobrin el que deuen. Així que moltíssimes gràcies. Sí. Anna López, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres d'Eivissa i Formentera. Estarem pendents d'aquest assumpte. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat perquè, atenció, ens toca obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza aquí a IB3 Ràdio, però serà d'aquí un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és investigació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
12 i 18 minuts, ja gairebé 19, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i avui en el Gabinet de Curiositats ens posem una mica golosos. Parlarem precisament de coses així dolciues, veritat, en concret de brioixeria, tant de sa que es fa aquí a ses Pitiuses com sa brioixeria de fora, així que prepareu-vos perquè avui és una d'aquestes seccions que en aquesta hora és una mica cruel, però ja sabeu com és. Niban Llarza, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com és això de que avui parlarem de brioixeria? No sé si ha estat...
Sadisme, sadisme.
Sí, absolutament, en aquestes hores. No sé si ha estat el dia de sa brioixeria fa poc. Hi ha alguna raó especial o simplement perquè avui t'has aixecat i has dit em venia de gust?
Sí, sempre hi ha una bona raó, però hi ha una mica de tot. La meva família, diuem en Sant Queremos, sempre ha estat la devoció al sant més estimat, l'estimem molt, i sempre hi ha alguna excusa per pecar amb alguna llaminadura, que són molt golosos. Però bé, la idea d'aquest gabinet se'm va ocórrer la setmana passada, quan era a Barcelona, i per una raó vaig anar-hi per ser part del jurat del concurs al millor panetona d'Espanya. Això és un esdeveniment al qual em conviden, no sé per què.
Sacrificant-te sempre, patint.
Ja fa uns quants anys, 5 o 6 anys, que hi vaig i soc membre del jurat. I la qüestió és que ja a casa em pren el pèl. Cada vegada que em vaig a Barcelona a menjar panetona, diguem-li de forma professional, és un treball duríssim, com te pots imaginar, Però bé, bromes a part, sempre que hi vaig, acabo havent d'explicar a la gent que en realitat el panetone, o la brioixeria, això que en espanyol li diuen bolleria,
sí,
sona una mica dolent, bolleria, perquè a vegades penses bolleria industrial, però la brioixeria, la bolleria, això és un assumpte molt seriós i és apassionant. I de fet, una de les primeres coses que cal aclarir abans de posar-nos enfarinar-nos a parlar de brioixeria és, ja sigui de panetone, de biscuit de Nadal, que en parlarem, d'ensaïmada, del que sigui, és què és la brioixeria.
Molt bé, començant per un concepte bàsic, explicant què és, perquè així, a priori, és una cosa fàcil, no? O és una pregunta trampa?
Sí, ho sembla, però encara que pugui semblar una mica rar, sí que és curiós. Normalment acostumem a dividir el món de les elaboracions fetes amb farina entre les masses fermentades, és a dir, el pa i la seva família, coques, etc., i les masses no fermentades, que gairebé pertanyen més aviat al món de la pastisseria o la rebosteria, és a dir, galetes, coques, magdalenes, etc. Però aquí hi ha un foradet on s'escapa una cosa molt important, ja que existeix un món híbrid d'elaboracions que es troba al bell mig entre la fleca, la panaderia, i la rebosteria, ja que es tracta de masses fermentades amb llevat, que cal esperar que pugin, que llevin, però a la vegada són dolces i tenen sucre, mantega, ous i totes aquestes coses que ens agraden tant, com el brioix, el croissant, el panetone o, més a prop, el biscuit de Nadal, l'ensaïmada, etc. I aquest és el món que li deim brioixeria / bolleria.
/ paradís.
/ paradís, allà on ens acostem i no volem sortir d'allà. I, com sempre, per aquestes coses, l'idioma francès, que jo me l'estim molt, sempre és molt útil, ja que tot queda millor en francès. Això s'ha de dir. És així, és que tu dius una cosa, qualsevol cosa en francès, i...
Sona millor.
Allí a la fleca, a la panaderia, li diuen boulangerie, a la patisseria li diuen pâtisserie, i a la brioixeria li diuen viennoiserie, és a dir, pans de Viena, que provenen de la tradició del centre d'Europa. Un dels forners més famosos del món, en Jeffrey Hamelman, fa un paral·lelisme meravellós, ja el veureu, per a descriure la brioixeria. Parlant de brioix francès, diu el següent, i cito del seu llibre El pa, que ha estat molt bé traduït, jo ho sé ben bé.
A veure, pujam música per llegir aquesta cita.
I diu, amb tota aquesta quantitat de mantega, és a dir, mig quilo de mantega per quilo de farina, el brioix francès hauria de ser dens i pesat. No obstant això, quan s'elabora correctament, és eteri i lleuger, delicat, subtil, deliciós. I, d'algun mode, també sembla desafiar la classificació. És pa? Doncs no. És un dolç o un pastís? Tampoc ben bé del tot. Ha de ser una altra cosa completament única. I diu, classificar-ho simplement sota el nom de viennoiserie, com diuen els francesos, briocheria, masses fermentades dolces, sembla una mena de deshonra a la seva unicitat. I ara ve el bo que diu en Jeffrey Hamelman. Diu, en la Ilíada i l'Odissea, Homer descriu personatges que són humans en la seva aparença externa quan es tracta en realitat de déus del món Olimp. De la mateixa manera, el brioche, podríem dir el panetone, el bescuit de Nadal, no és ni pa ni pastís, sinó una criatura divina de la seva pròpia naturalesa.
Però que polit això, que poètic. És a dir, que quan menges un brioche és millor no preguntar-se per què és tan deliciós, tan addictiu, simplement gaudeix-lo, no?
Gaudeix-lo, ja no, no preguntes massa perquè de vegades és millor no saber. Doncs sí, tornant al panetone, i això val per alguna de les receptes de brioche francès i altres, pensa que per cada quilo de farina, com diu en Hamelman, es fa servir més de mig quilo de mantega. Imagina't. I que el panetone no porta ou sencer, porta només el rovell d'ou, que és molt més gras, molt més saborós, s'ha de dir, i a més de quantitats, jo diria, obscenes de sucre.
Perfecte, i aquesta és la raó per la qual és una elaboració tan cara, no, m'imagino? Mm-hmm. Perquè hi ha alguns panetones que tenen un preu, com a mínim, cridaner i sorprenent, veritat, per no dir una altra cosa.
Sí, és veritat que de vegades se passa una mica, però hi ha diverses qüestions aquí. D'una banda, els ingredients són, de fet, són cars. És així, pensa que un bon panetone porta també vanilla, que ara està caríssima, fruites confitades de gran qualitat, etc. Però això no és tot. En realitat, el fet pel qual el panetone és, per a molts forners, la prova màxima de destresa a l'obrador, és el procés. Per a començar, has d'alimentar per molt de dies la massa mare, el que els italians li diuen el lievito, com si fos un nadó. Imagina't, cada 3 o 4 hores l'has d'alimentar, l'has de tenir a 28 graus, i després hi ha un pastat i una fermentació doble. És a dir, primer fas una massa, que trigues una borrada de temps en pastar, i el pastat és, que és molt tècnic, té un ordre molt específic, lo poses a fermentar 12 o 14 hores a 28 graus, però en comptes d'enfornar-lo ja, com faries amb qualsevol altra massa, no, el tornes a pastar una altra vegada amb encara més sucre, més mantega, més rovell d'ou, amb aquesta tècnica de pastat molt precisa, i ho tornes a fermentar una altra vegada durant moltes hores, és a dir, ja has triat 3 o 4 dies. I com que es tracta d'una massa tan lleugera i carregada d'ingredients, de greixos, de sucre, de frutes, etc., en treure-la del forn, has de punxar-la amb unes punxes metàl·liques i es deixa bocabadat. Cap avall, és perquè es refredi penjat, perquè si no ho fessis així, s'esfondraria pel seu pes. És a dir, que si tu trobes un panetone a 6,99 €, senzillament no experimentaràs el que aquest producte pot oferir en quant a sabor, aroma, textures increïbles, etc.
Sí, realment es fa així, no? És que pareix com una recepta d'avantguarda, no? D'aquestes sí, que tenen mil passos,
mil
un procés superdelicat quirúrgic.
Una mena
tot, no?
d'alquímia.
Sí.
També s'ha de dir que això és el que es fa avui de dia amb el panetone, diguéssim, contemporani, per aconseguir la molla lleugera que té el panetone actual. Però antigament era molt més dens i no tan fi. Curiosament, i aquí volia arribar, el pa dolç de festa Pitius, per antonomàsia, és una elaboració que encara conserva aquest caràcter més rústic que tenia el panetone d'antany, és el bescuit de Nadal. A Formentera li diuen coc dolç, no li diuen bescuit, amb raó, perquè el bescuit allà és el mot que fan servir per les crostes, perquè és un bescuit, està cuit dues vegades. Un altre dels seus noms, i això és molt curiós, és pa de mula. Jo he trobat dues explicacions diverses i gairebé exòtiques. D'una banda, algunes fonts diuen que du aquest nom perquè a Nadal a les mules se'ls donaven uns mossos de bescuit com a premi pel seu treball. I d'altra banda, l'Enciclopèdia de Vici Formentera també recull una explicació més curiosa. És que el bescuit de Nadal o pa de mula, es detalla que és un bescuit fet amb batafaluga, sucre, ous, aguardent, es feia en celebració d'haver pollinat, és d'haver parit una somera o egua. Això sona molt curiós.
Sí, sí, curiós, molt folclòric, no?
Molt folclòric. Som,
la veritat.
Sí.
I llavors, quan parien els porcs, es faria un pa de porc,
no
per
sé,
exemple?
No sé, perquè si paria la mula, feien pa de mula. Això no ho sé, no ho sé. Però val. Tornant al bescuit de Nadal, jo he parlat amb forners i amb gent del pa, del món del pa a Eivissa, i he pogut constatar que hi ha una mena de xoc generacional amb el bescuit de Nadal, ja que tradicionalment era una peça de brioixeria molt més apanada, molt més com el pa, més densa, molt menys refinada que el brioix francès o el panetone, i no obstant això, avui la gent jove sembla que no ho troba tan atractiu. Així que hi ha obradors que ho fan més al gust actual, és a dir, més lleuger, la qual cosa agrada més als joves, però no acaba de convèncer a la gent gran, que a vegades l'ha elaborat, de fet, a casa seva, durant generacions, i als qui els agrada amb aquesta textura més densa. I a tu com, eivissenca de pro, a tu com t'agrada el bescuit de Nadal?
Jo, lluny de sa salsa. La veritat.
Ah, perquè el problema que tens és que no t'agrada la salsa.
Exacte. Mesclat, no, jo no vull mesclar res.
Sí?
Sí, es bescuit que vagi pel seu compte i allò que em deixi tranquil·la. La veritat, som d'aquesta... Aquest xoc generacional som jo.
Tu ho pateixes.
Sí.
Sí, sí, sí. A jo, que sóc de fora, jo el que m'enamora del bescuit de Nadal és que té aquest caràcter únic, que jo m'agrada molt, que amb un bocinoi de res...
Sí, mira, amb bocinoi de res ja em va bé.
Et situes en un lloc molt, molt particular i únic, que és aquí mateix, a Eivissa, a Formentera. Jo quan ho mosseg, sent que és una mossegada d'Eivissa, de les Pitiuses. Probablement perquè tot aquí a Laura no li agrada, va unit sempre a sa salsa. I aquests dos gustos van juntets, no? I hi ha una altra cosa per acabar, que em sembla molt interessant, i una mica contracorrent, contracultural, que té el bescuit de Nadal, és que, igual que passa amb l'ensaïmada, l'ànima del bescuit és el saïm, que dona a la massa, i quan fas un bocí, una finor, una suculència molt especial. Avui dia, s'ha de dir, el saïm no és l'ingredient més popular, però, atenció, jo sempre penso una cosa. Els italians han aconseguit que la carbonara, la salsa carbonara, sigui un plat famós, conegut, i jo diria que fins i tot sexy, ja que ho repeteixen a les xarxes socials, a l'Instagram, al TikTok, hi ha receptes de carbonara, carbonara, carbonara. I precisament, com es comença a fer una carbonara? Es comença fonent el saïm d'uns llardons. Així que, si els italians han aconseguit això, que el saïm sigui sexy i que el panetone hagi colonitzat el Nadal de mig món, per què no donar-li una mica, una volteta i donar-li renom i mèrit al bescuit de Nadal? Ara, ja ho tenim, una altra idea per al Consell.
Com cada setmana,
sí.
Eh?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, 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 una nova setmana aquí posant idees damunt la taula.
De manera gratuïta.
I desinteressada, sí. Absolutament, amb aquest esperit de servei públic, com sempre ens porta aquí Nivan Llarza. Volem una campanya de promoció del bescuit de Nadal, que jo no protagonitzaré, em pareix, clarament, però, sí.
però
bé.
Però potser no l'ha estat tastat de bon.
Potser. Sí. Home, no ho sé, això casa que em dirien si no era bo. Però, en fi, no passa res que la protagonitzi una altra persona, amant del bescuit, i tu mateix, per
jo
exemple.
Mateix, sí.
Molt bé. Idò, ja saps de què parlarem el pròxim dia, Ivan?
L'astronomia està molt forta
molt
aquesta
setmana.
Molt de
moda. Està sí, pegant forta, l'astronomia. Sí.
Avui de nit ha hagut unes ejeccions de plasma solar i potser aquesta matinada hi haurà una miqueta d'aurora boreal.
Fixa't.
Hi ha que mirar cap al nord de matinada, aquesta nit i potser veurem aquest destellos rogencs de l'aurora que ja vàrem veure fa un parell d'anys.
Sí, sí, me'n recordo i tant, sí, com sí. Oblidar-ho.
Atenció, potser parlarem d'això.
Potser, i deu sí. Sentirem el pròxim dia que Nivan Llarza sigui per aquí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins molt aviat.
Fins molt aviat.
Naltros ara, com sempre fem els dimecres, sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Doncs 12:34 i avui hem sortit al carrer, concretament hem tornat a Santa Eulària, avui ens quedem aquí prop del municipi de Santa Eulària i hem visitat tota una institució cultural que enguany ha fet 25 anys, que es diu aviat, 25 anys fomentant la lectura, compartint pàgines, històries i sobretot converses al voltant de la literatura. És un reportatge de la nostra companya, d'Ana Nieves García Galvez.
El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària ha fet 20 anys. 20 anys de lectures compartides en trobades mensuals que van començar al novembre de 2005 i que no van aturar ni en pandèmia quan la presencialitat va donar pas a reunions virtuals mentre les restriccions impedien compartir espai. 20 anys endinsant-se en llibres de gèneres diversos, de descobrir autors i autores mitjançant les seves paraules i de conèixer en persona escriptors i escriptores que al llarg d'aquest temps s'han acostat fins a la biblioteca per trobar-se amb qui amb tant d'interès llegeix les seves obres. 20 anys que la Biblioteca Municipal de Santa Eulària va celebrar dissabte amb una trobada, com no podia ser d'altra forma, en la que es va parlar de llibres, d'escriptura i de lectura. Una trobada moderada per l'actual coordinador del club, l'escriptor Lluís Ferrer, que va comptar amb la presència de les impulsores de la iniciativa, de membres del Club de Lectura i d'autors i autores de l'illa. Però què és un club de lectura? La bibliotecària de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària, Clàudia Costa, ho resumeix en poc poques paraules.
El Club de Lectura és una reunió de gent que li agrada llegir i venen a parlar dels llibres que els agraden.
Una reunió que va néixer impulsada per la tècnica de cultura de Santa Eulària, Maria Guasch, com recorda la bibliotecària.
El Club de Lectura va començar perquè hi havia una tècnica de cultura, hi ha una tècnica de cultura, Ana Maria, que en aquell moment estava començant a fer activitats culturals i entre elles activitats de dinamització. I bé, hi va haver una altra persona que li va començar a parlar dels clubs de lectura com a activitat per fer a la biblioteca i ella va tirar endavant.
I va tirar endavant juntant a Yolanda Bonet, com l'escriptora mateixa explica.
Va començar perquè na Maria Guasch em va cridar per si el volia coordinar. I jo, no estava decidida. I quan m'hi vaig repensar, dic, però com estàs tu dubtant d'una cosa com aquesta? I llavors el vaig començar el mes de novembre del 2005. I he de dir que en Lluís ja hi era aquell dia, com a lector, jo estava allí com a coordinadora. I na Maria Guasch també venia, na Clàudia mos buscava els llibres i som una colleta que, a part de ser el primer club de lectura d'Eivissa, encara es manté, encara ha vengut gent des del primer dia, ha vengut en Ramon, ha vengut na Montse, ha vengut molta gent i estem, com a mínim jo, emocionada de tornar un dia com avui, amb aquest ambient.
L'actual coordinador del club, l'escriptor Lluís Ferrer, va començar com a membre d'aquesta iniciativa. Ell ho recorda.
I en vaig ser membre fundador, juntament amb Yolanda, ens vàrem estrenar, ella com a coordinadora i jo com a lector, i ara mateix jo em faig de coordinador de fa una cosa de 8 anys, una coseta així. I molt bé, encantat. Jo puguem trobar per fi amb un grup de gent que compartia el que jo pensava que era la meva solitud, lectora, a casa única, i sense més ni menys em vaig trobar voltat de gent que feia el mateix que jo, que llegia, que pensava, que buscava, que volia saber i que volia compartir-ho amb altres, com feim aquí en el club.
La dinàmica del club és senzilla, apuntant a Clàudia Costa.
Bé, si algú no ha participat a cap club, la forma més senzilla d'explicar-ho és que cada un llegeix a casa el mateix llibre, tots llegeixen el mateix llibre i venen a la biblioteca, a la reunió, a parlar sobre el llibre que s'ha llegit. Hi ha una figura de coordinador que el que fa és dur endavant la reunió perquè tothom pugui participar, tria les lectures i fa una mica de dinamització del club.
Els coordinadors han estat tres al llarg d'aquestes dues dècades, na Yolanda Bonet, na Agnès Vidal i en Lluís Ferrer. Na Yolanda Bonet assenyala que quan ella va començar la seva experiència amb els clubs de lectura estava dins les aules.
Vaig estar 15 anys d'assessora a educació i allà anava a escoles moltes, molt diverses i instituts també, i sí que organitzava entre els alumnes alguns clubs de lectura, com a mínim per posar-los en marxa i tot això. Però no té res a veure una cosa que fas dins una aula, encara que sí que em va servir per muntar aquest. Per exemple, jo tenia algunes coses ficades dins el cap que tothom pugui parlar, que no es senti coaccionat, si un dia no pot venir, no se li posa falta, i a més que pugui expressar les seves opinions, encara que pareguin absurdes. I com més absurdes i més diferents, Lluís, han set més divertides.
Opinions sobre els llibres que cada mes selecciona qui coordina el club, però seguint quin criteri? En Lluís Ferrer respon.
El criteri actualment és el meu, o sigui, ningú. Abans, quan el portava a Holanda, sí que es feia una tria democràtica, es posaven en una solada de llibres estesos d'una taula, i cada un anava... Però no, perquè a fi de comptes, llavors, per què tria la gent el llibre? Passa portada. Passa moltes vegades. La democràcia està molt sobrevalorada, jo ho he dit sempre. El que fem, al final, el que faig... No, jo faig una programació d'un any en l'altre i miro de fer una programació variada. Hi ha novel·la, hi ha assaig, hi ha còmic, hi ha autors, hi ha autores... molt variat. De fet, una de les característiques del club i que els membres aprecien especialment és que si no fos per aquest tipus de selecció, molts d'ells mai s'haurien atracat a molts dels autors que llegim aquí. I això ha comportat doncs, molts de descobriments de molt bons escriptors i també de molt de dolents, que hi ha de tot. No pensis que sigui tot. No són tot flors, no?
En efecte, una de les membres del club, Neva Alarcón, destaca precisament això com a punt fort del club de lectura, arribar a autors desconeguts.
A mi m'agrada quan proposa algun llibre que per mi mateixa no el compraria, ¿vale? Que no està en el meu radar normal de lectura. Vam llegir fa anys un de Philippe Claudel, em sembla que era La nieta del senyor Lin, que em va agradar moltíssim i és un autor que probablement jo no hauria conegut si no fos pel club de lectura.
Neva va unir-se al club fa ja 10 anys, animada per la seva sogra, qui ja era membre, i assegura que participar li ha aportat molt a banda del fet de descobrir nous autors.
Crec que la visió que té moltes persones del llibre que acabes de llegir t'aporta punts de vista diferents, a més hi ha gent que té doncs, un punt de vista sempre molt particular, ens hem reunit sempre durant la pandèmia, jo crec que al final ja també hem establit una relació més personal, així que m'aporta moltes coses.
Per ella, el ritme de lectura d'un llibre al mes no és mica exigent, al contrari.
Jo llegeixo molt més. Tot, jo crec que la majoria llegim bastant més d'un llibre al mes. De fet, jo he de llegir abans de la sessió, poc temps abans de la sessió, perquè si no m'oblido, perquè llegeixo altres llibres.
I és que és això, la passió per la lectura, com també deia en Lluís Ferrer, el que motiva totes les persones que en formen part del club. Na Yolanda Bonet ho destaca, la lectura no és l'excusa per anar, és sa passió.
Jo crec que d'excuses la gent en troba moltes i per moltes altres coses, però en realitat aquesta és una adoració pels llibres, diria jo. Un club de lectura és... que tens ganes de canviar de vida, estan assegut mirant el llibre o dret o estirat i que tens un amor per la lectura, per aquestes 28 cosetes o 29 que són l'abecedari i crec que és més això, és més aquestes ànsies de córrer amb mons a través de les ments de les altres persones.
El perfil dels membres del club és divers. La bibliotecària Clàudia Costa ho detalla.
Majoritàriament dones, com totes les lectores. També hi ha algun home, evidentment, i el perfil d'edat és alt. Però bueno, també hi ha gent jove. En general, el perfil és bastant fidel. Sí que es ve que hi ha gent que comença, llavors no pot continuar perquè a la vida tots tenim coses. Però sí, la gent que ve sol venir i quedar-se anys. També hi ha gent que ve i se'n va. Evidentment, les portes estan obertes perquè vengues a provar, si t'agrada, i si no, o si no es pot venir, perquè, clar, és un dia i una hora concreta que hi ha gent que no pot venir.
Per en Lluís Ferrer, aquest perfil no ha canviat gaire en aquests anys.
Jo, de fet, m'ho demanava. Ha canviat el públic, el tipus de públic que ve? No, no especialment. El tipus de públic és un públic lector, entregat. Hi ha un nucli dur d'una vintena de membres que venen sempre I llavors anava, perquè som, ens limitem a 30, a un màxim de 30, llavors, hasta arribar a 30, n'hi ha que van, que venen, que proven, que els agrada, que no, però hi ha un grup dur que és family, i bé, i hem anat, family, ja t'ho dic, la paraula ja ho diu, vull dir, hem anat evolucionant junts com a lectors, i som una petita família.
Una altra de les membres d'aquesta família és la Maria Antònia Tur, també apassionada de la lectura.
Jo fa 6 anys que som membre. Vaig venir, una, perquè m'agrada molt llegir, i l'altra vaig pensar que això m'ensenyaria molt. Del mateix llibre tindria diferents versions de com el veuen. Una de les coses que m'agrada és perquè sempre aprenc punt de vista que no havia caigut. De totes maneres, no m'agrada que m'influeixin, saps? Quan som a casa, el punt 1, el llegeix el punt 1 i faig una ressenya, diguéssim, perquè després no vull que per mort de que un altre pensi d'una altra manera ja li pugi la puntuació o li baixi. Però bueno, m'agrada molt en Lluís, com ho du, i m'agrada tot.
A ella, el gènere que més li agrada és la novel·la històrica.
Jo m'agrada molt la novel·la històrica, m'agrada molt. De molt de temes. El que no m'agrada és que tingui moltíssim de personatges, perquè com que jo ja som una senyora que té 81 anys, pues el meu cap ja no retén les coses com antes, saps? Ara, de vegades faig inclús com una fulla a part i pos fulaneta, la criada, tal, la mamà, perquè si no veig el nom. Ara n'estic llegint un d'en Elena Tur, que se diu El corazón de Jane, no sé què, que surten moltíssims personatges i tots són noms inglesos. I a mi me faig un pupurri, que m'apareixen totes iguales, saps? I això m'amaretjo un poc, però m'agrada.
La Maria Antònia assegura que el club de lectura li ha portat molt a la seva vida.
Ai, m'ha portat molt, perquè m'agraden molt les persones que hi venen, també, saps? No te fan sentir malament. Pots dir tu la teva opinió i no te notes, saps, que hi hagi una persona que tingui més cultura o menys. Te fan sentir molt, molt bé. Això li dono molt de mèrit jo, perquè jo tenia por, saps, de fer una observació i que no fos fora de puesto. I no, sempre no. M'han ensenyat molt, m'agraden molt. I la bibliotecària és un encant. I el Lluís també m'agrada molt.
Un dels punts d'inflexió d'aquests 20 anys va ser la pandèmia, el 2020. Tot i les restriccions, el club de lectura no va aturar. La bibliotecària ho recorda.
El vàrem mantenir durant la pandèmia i, de fet, els membres desitjaven connectar-se. Ho vàrem fer a través dels telèfons o dels ordinadors, cada el que tenia. Va ser molt simpàtic perquè tots... Clar, el perfil de gent del club és molt major i hi havia gent que tenia realment problemes, però bueno, els van anar ajudant a poc a poc. Algú es va quedar fora perquè no ho va aconseguir, però llavors ho deien que era el ratet d'estar tancat dins casa i poder-te connectar i parlar amb gent i parlar de llibres. Clar, ens va agafar que ja teníem un llibre en curs i després vàrem fer una lectura de bueno, el que tingueu per casa. I després vàrem triar un llibre fàcil d'aconseguir a través d'internet, Los muertos mandan, d'en Blasco Ibáñez, que parla d'Eivissa, i ningú el havia llegit encara. O sigui, un clàssic eivissenc, diguem, i vàrem triar aquest, perquè el vàrem aconseguir a través d'una biblioteca digital que era de descàrrega lliure.
La Clàudia Costa assegura que en cap moment es van plantejar aturar les trobades.
Crec que no ho vàrem pensar. Va ser dit i fet. Vàrem intentar-ho. Bueno, ho intentàvem així, a veure com surt, i després la gent ho demanava. No, sí, seguim. No tenim llibres, lectures iguals, és igual, ens reunim i parlem de llibres en què no siga... I això ho vàrem fer. I després, quan ja ens vàrem poder començar a reunir amb restriccions, hi va haver moments que vàrem haver de dividir el club en dos, perquè, clar, hi havia temporades que podien ser 10, o podíem ser 15, o podíem ser 6, i intentàvem, ens vàrem anar adaptant la distància de seguretat, doncs també ens vàrem reunir a espais on podíem respectar totes aquestes normatives i la gent desitjava venir al club.
A banda d'aquesta experiència, al llarg d'aquests 20 anys hi ha molts de records, vivències i anècdotes. Na Yolanda Bonet apunta alguna de les sessions que li venen a la ment.
Sí, per exemple, hauríem de recordar és d'en Javier Moro, que va tenir tant d'èxit en el seu llibre que el van fer tornar el dia que feia 10 anys del club, i llavors va ser convidat especial, jo mateixa també vaig coordinar aquell club, que va ser escomiat per una temporadeta, I bé, ell va passar també diapositives, estava aquí tan ple que no s'hi cabia, i bé, mos va agradar molt, perquè és una persona molt afable, i aquesta és una... I alguna altra més, perquè d'anècdotes podria dir allò de que de tant en tant hi duiem alguna cosa per menjar, llavors miràvem de que venguessin els escriptors aquí a parlar...
I és que la presència d'escriptors i escriptores és una de les característiques d'aquest club. En Javier Moro va ser el primer en participar, però després han vingut altres. Amb quin criteri de selecció? En Lluís Ferrer ho detalla.
Sí, d'ençà que en son coordinador ho tinc molt selecte. Port un autor per any, faig una tria d'un autor per any i amb unes certes condicions. Ha de ser un autor, com és el cas d'aquests darrers 8 anys, són autors locals, però... que han publicat o publiquen regularment a nivell nacional amb editorials de veritat. No autoedicions, sinó editorials... Si tu has de pagar una editorial perquè publiqui, no és una editorial. I si una editorial no paga, tampoc. Estan parlant de gent que està a primera divisió, com pugui ser Antoni Montserrat o una Elena Tur, que publiquen a Plaça i Janés. Jo mateix estic publicant en una editorial independent. Però la característica és aquesta, la tria. Autors locals, però que publicant fora, i alguns que també ens han traduït i que tenim cert èxit tant aquí com més en van.
Na Clàudia Costa destaca el feedback que proporcionen aquestes trobades.
El que intentem és que els membres del club tinguin l'oportunitat de parlar amb l'escriptor i així l'escriptor també veu el punt de vista dels seus lectors o dels lectors dels seus llibres. És curiós perquè és un feedback interessant.
Per la part de les lectores senten que aquestes trobades són un luxe, ho diu Neva Larcón.
Quan vens a comentar el llibre amb l'autor, a més ell t'explica pues sí, això com va ser, com va sorgir aquesta idea, t'explica com ho ha fet o quant de temps ha tardat en escriure el llibre, doncs, jo crec que és un luxe.
Però també ho senten així els propis autors, que a més prenen nota d'allò que els hi comenten. Antoni Montserrat és un exemple.
M'han convidat dues vegades, a més va ser dues vegades el mateix any, rompent les normes, per tant és un honor, per jo es ve pogut compartir amb ells el que era una mica els dos primers llibres, Isla Negra i Mala Mar. Molt agraït, com sempre, els llibres de lectura, la veritat és que són una bendició primer per als lectors, però també per als escriptors, perquè ens permeten destripar el que són les històries, entendre el que pensen els lectors de veritat, i allò, tant per el segon llibre, Mala Mar, com per el tercer Puerto Oscuro, m'ha marcat les opinions dels lectors per després afrontar o per orientar la trama d'una manera diferent o per posar els personatges en situacions més difícils, no? Per tant, bé, llarga vida als clubs de lectura.
Antoni Montserrat va ser un dels 6 autors i autores d'Eivissa que dissabte van participar a la celebració del 20è aniversari del club, junt a ell, en Elena Turn, a Rebeca Beltrán, en Vicent Turn, a Cristina Mandaturcat i en Joan Mayans. Tots i totes han compartit algun dels seus llibres amb els membres del club i destaquen el vincle que els uneix. En Elena Turn va arribar amb la seva primera novel·la i en Vicent Turn va ser el primer escriptor en participar.
Bueno, pues esa primera novela que vas publicar a Plaça de Janés, Mala Sangre, me varen convidar, me varen tratar tan bé i des de llavors, pues, quan en Lluís fa coses, me sol cridar i jo encantada de venir.
M'he enterat avui que vaig ser el primer que hi va participar com a autor, no, els vincles aquest. La veritat és que aquesta és una experiència molt diferent, poder anar com a autor, no? I parlar directament amb els lectors de la teva obra és una experiència molt diferent, molt enriquidora i molt interessant. Et porta feedback en directe, això està molt bé, saps? Això està molt bé i és útil inclús de cara a lo pròxim que escriuràs.
Encantada també amb aquestes trobades està a Rebeca Beltrán.
El meu vincle és molt estret, perquè des del primer llibre, que va ser com la primera invitació que vaig tenir en un club, la meva primera experiència, i confesso que anava amb una mica de por perquè deia, ostres, no sé què dirà, no sé què els hi semblarà, i vaig sortir feliç. Havia après moltíssim, però moltíssim del meu llibre, perquè tu és l'autora, però tu controles fins a un punt. I va ser tan enriquidor tot el que em varen dir, totes les interpretacions i demés, que va ser que varen crear una mica com una mena d'addicció a anar a clubs de lectura. I clar, hi tinc moltíssim carinyo. I quan ja vaig tornar amb la Frida Kahlo i demés, que ja veus cares conegudes i bueno, moltíssim de carinyo. Sí. Així que per 20 anys més o 40 o 50 anys més.
per molts anys més, perquè tothom coincideix que aquest club de lectura i els clubs de lectura en general tenen futur.
Jo crec que sí, perquè al final és un espai de reunió amb un punt d'interès, en aquest cas els llibres. I això també crea comunitat entre ells, entre... Clar, són gent del poble que es coneixen o no i que fan, al final fan pinya, fan comunitat.
Per suposat, per suposat. O sigui, trobo que és una experiència que quan un la té, li costa sortir. És a dir, trobo que, com deia, per als lectors és una manera d'anar més enllà de lo que és una experiència individual com a la lectura, no? És més enriquidor, és fet de conèixer les opinions d'altres, te fas preguntes que d'altra manera no t'havessis fet i, per tant, pots aprofundir molt més en la història. Si això d'aquí se li suma, i ara estic parlant com a lector, el fet de que vengui l'autor del llibre i li pots preguntar per què de les coses, el que hi ha darrere, te conta anècdotes, és una experiència meravellosa.
Si sí, vés de jutjar, perquè aquest va ser el primer d'Eivissa i que ara n'hi ha, quants n'hi ha? 15 o 20? I és que no els tenc comptats, però en Lluís mateix en fa un a Formentera i una altra banda d'Eivissa també. En Ramon, que també és dels primers assistents, un a Caladort. N'hi ha una altra escritora que el fa a Bussos. Jo després conec grupets que el fan per seu compte, independentment d'escriptors o això. És a dir que molta salut tenen.
Moltíssim, i cada vegada més. Però cada vegada la gent llegeix més. A més, és molt gent gran, que és, diguem-ne, que la majoria d'aquests clubs. I crec que sí, crec que cada vegada seran amb més nombrosos, amb més gent.
Jo crec que tot el que és ajuntar-se, fer coses en comú, justament en temps de digitalització, d'aïllament de les persones, justament per aquestes raons, les activitats comunitàries d'aquest tipus tenen més sentit i més futur que mai.
I no només tenen futur, sinó també reconeixement, com el que va anunciar dissabte l'editor Ramon Mayol a la celebració. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Santa Eulària rep el Premi d'Honor de les Lletres Pitiüses 2026.
I doncs sí, per 20 anys més, llarga vida en aquest i a tots els clubs de lectura, amb aquest, amb algunes frases, que és una reunió dels amants de la lectura i és voler canviar de vida assegut des d'un sofà, des d'una cadira, des d'allà on siguis, a través dels llibres. És conèixer nous punts de vista i m'ha enamorat el testimoni d'Anna Maria Antònia i m'ha fet molt feliç escoltar a tantes amigues i amics personals, així que també moltíssimes gràcies, Nieves García Gálvez, per aquest reportatge. Quina meravella. 12:56 en aquest instant. Fem una aturada per la publicitat d'un minutet i ja enfilam el final del programa d'avui.
TV3 Ràdio és entreteniment. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Informatiu migdia. Avui a les 2:30.
El dia a Eivissa i Formentera. L'agenda. Are you shining
just for me? 12:57, ja tornem a ser aquí i ja disposades a enfilar el final del programa d'avui amb la Nieves García Gálvez, que segueix per aquí. Avui obrim agenda cultural, Nieves, a Vila, per assistir a la inauguració de l'exposició 100 anys del Club Nàutic d'Eivissa, 1925-2025.
Sí, la nostra sala acull aquesta mostra que recull 100 anys d'història, d'esport i de passió per la mar. La inauguració serà a les 8 de la tarda i l'exposició estarà oberta fins el dia 29 de novembre en horari de matí i de tarda. Montcada.
I no deixem Vila, perquè avui tenim una cita amb la història al Museu Monogràfic Puig dels Molins, ja que comença el cicle de conferències organitzades amb motiu de l'exposició temporal Sants I, rei de la Corona de Mallorca, el monarca oblidat.
La conferència d'avui es titula El problema feudal a Eivissa-Formentera entre l'Església de Tarragona i la Corona de Mallorca, procés de 1312, i anirà a càrrec de Ricard d'Urgell. Començarà a les 7 de la tarda i per accedir l'entrada és lliure i gratuïta fins a completar aforament. A més, també podem aprofitar per veure l'exposició.
Doncs sí, mira. I a Vila també podem aprofitar també per visitar la mostra El present permanent d'en Miquel Barceló, que, atenció, tanca portes aquest diumenge.
Sí, el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa acull aquesta mostra on l'artista mallorquí convida el públic a reflexionar sobre la relació entre l'art actual i l'art primitiu, i ho fa mitjançant 13 pintures i 9 ceràmiques que mostren volums, textures i formes que evoquen l'art rupestre, que connecten l'època moderna amb la del paleolític. Avui la mostra es pot visitar fins a les 4 de la tarda.
Molt bé, i ho deixem aquí amb totes aquestes propostes. Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant.
I aprofitam aquest últim minutet del programa per felicitar l'actor, músic i cantant canadenc Ryan Gosling, que avui fa 45 anys. Ell va començar la seva carrera com a actor amb només 12 anys, crec que al Club Disney, si no m'equivoc, i des d'aleshores no ha aturat, ha participat en 30 pel·lícules, 16 sèries de televisió i, a més, ha posat veu a les bandes sonores d'alguns d'aquests projectes, al mateix temps que ha desenvolupat altres projectes musicals. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest tema, aquest himne ja pràcticament, amb aquest City of Stars, banda sonora de la pel·lícula La La Land, a la que compartia protagonisme amb la també actriu, a la que vam felicitar recentment, amb Emma Stone. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.
City of Stars, are you shining just for me?